pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual. Nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Bé, en el segon programa d'aquesta temporada, que en realitat ja és el número 16 des de que fem el Pedra a Pedra, aquest programa de divulgació de la prehistòria, doncs avui us parlarem el capítol, l'hem anomenat Els humans arriben i colonitzen Europa. És a dir, el que veurem és que doncs, el nostre continent, Europa, la nostra península, la península Ibèrica, doncs, ja fa un cert temps que els humans estem aquí i el que analitzarem o intentarem descriure és des de quan estem aquí, a Europa, quan hi vam arribar, quina espècie homínida va ser la primera que la va ocupar, per on va venir. Són tot d'aquests temes doncs, que són molt interessants per nosaltres doncs, com a europeus, com a catalans, com a habitants de la península Ibèrica, però doncs, que també per lo que és l'estudi general de l'espècie humana doncs, tenen un interès destacat. Doncs al programa d'avui us parlarem d'això. Ens centrarem aquí a casa nostra, a Europa, i analitzarem doncs, l'arribada dels primers homínids. Benvinguts a un nou programa del Pedra a Pedra, escolta la prehistòria.
Bé, com molt bé deia ara el company Albert, en aquest primer programa d'aquest any 2011, que fa tot just 15 horetes que hem estrenat i que esperem que a tots us hagi anat molt bé la revetlla de cap d'any i hagueu fet tots molt bons propòsits d'intentar ser millors persones, que no dubtem que no ho sigueu, però esperem
però
que
encara, més,
encara
més.
Ho serem molt més. Este. Doncs parlem d'això, de com... De com els humans, aquells humans que us hem parlat moltes vegades, no, que vivien originàriament a l'Àfrica, doncs, mica en mica, van començar a desplaçar-se buscant nous territoris per múltiples causes que ara tot just que anem explicant, bueno, i van arribar doncs, a un territori en aquell moment inhòspit i deshabitat, com era Europa i com era el món sencer en general. No?
Exacte, aquest és un tema molt interessant, el que és el tema del poblament europeu, no? I més avui en dia, des de que fa uns 50-60 anys, des de l'última guerra mundial, doncs que Europa, no? És un concepte o un espai doncs, que s'està discutint, no? Què és Europa, no? Què som els europeus? Doncs, a vegades, no? O sigui, s'han donat moltes pinzellades doncs, a la cultura europea, etc. No? I a vegades doncs, també va bé doncs, recular... una mica en el temps i veure, doncs, analitzar doncs, com quan els humans es van instal·lar per primera vegada aquí a Europa, no? I és molt interessant el que ara comentaves, això, és a dir, per introduir-nos, doncs dir que Europa no ha estat el primer lloc on hi ha hagut humans, és a dir, els humans vam estar molt de temps, o els humans, no els actuals, sinó les diferents espècies, doncs, dominis que hi ha hagut al planeta Terra abans que nosaltres. Allò que us hem explicat moltes vegades, jo pedra a pedra, doncs, de que nosaltres formem part d'un arbre ramificat en diferents branques, i una de les quals, la que vivim actualment, som nosaltres els Homo sapiens. Però hem de perdre mai de vista doncs, que anteriorment a nosaltres n'hi ha hagut d'altres branques, no? D'altres espècies humanes que ara totes elles estan extingides. Doncs bé, doncs Àfrica va haver-hi durant molt de temps doncs, diferents espècies d'homínids, no? L'Homo erectus, l'Homo habilis, els paranthrops, els quenyavitrepcus, abans hi havia hagut els australopithecus, bueno, hi havia hagut tota una sèrie de noms d'aquests impronunciables, no? A vegades diríem així. Bé, i arriba un punt, doncs, fa això, a l'entorn d'uns 2 milions d'anys, doncs que hi ha canvis, és a dir, fins aquell moment Europa era buida d'humans, però no buida d'animals, és a dir, d'espècies animals n'hi havia en abundó, de diferents tipus, que ara no ve el cas per l'Anna, però hi ha un punt, que és això, fa uns 2 milions d'anys, doncs, Àfrica començarà a deixarà de ser doncs, aquest l'únic jaciment que té aquesta peculiaritat de que només ell té, i els humans només som allà, i a partir d'aquí es produirà una expansió. Començarem a trobar homínids fora d'Àfrica. Uh-huh. Vale, però potser convé explicar doncs, això, és a dir, l'expansió de les migracions prehistòriques. Ja.
Sí,
parlem això perquè això ens hem d'aturar bé a parlar d'això.
A diferència del que tots podem pensar quan parlem avui en dia de migracions, no? De bé, agafem un avió, un vaixell i ens anem a viure a un altre lloc, agafem el cotxe i ens traslladem amb tota la família. Antigament, evidentment, el no disposar d'aquests artilugis, tot es feia a peu. Tampoc eren, diguem, migracions que es feien grans distàncies. Una persona podia arribar a fer grans distàncies, no. Hem de pensar que no eren migracions volgudes, com podrien ser les d'avui en dia, que, ostres, que mira, al meu país no tinc feina, me'n vaig a buscar una feina a un altre lloc. O passen ganes, hi ha guerres, m'expulsen del país...
La consciència planetària o territorial, això que estàs dient, és això, era completament diferent. És a dir, avui en dia tenim doncs, consciència. Nosaltres vivim a Catalunya, podem agafar un avió i ens anem a això, Nova York, a passar el Nadal, no? Vale, perquè sabem del món i tenim un concepte del món, del planeta. Tenim una geografia molt àmplia, no? Vale, això, però només d'això, d'aquest concepte així planetari, els estudis històrics ens informen que els humans la tenim des de fa 150 anys, és a dir, amb la revolució industrial, aproximadament des del 1870, que és quan sempre es diu, no? Va haver-hi el fenomen de la mundialització, és a dir, va haver-hi un coneixement, almenys així general, del planeta, no? Com ara, com tots estem interconnectats, aquest concepte que tenim nosaltres, no? El concepte de geografia sempre hi ha estat, és a dir, les tribus i tant que tenen concepte de geografia. El que passa que l'escala, el tamany, era completament diferent.
Sí, és molt reduïda, és molt l'escala local, és ben bé el que podies fer en una jornada d'un dia o dos a peu.
El que et marca la vida, la teva supervivència com a grup, no? Per tant, en aquest sentit, quan parlem de migracions prehistòriques, és que convé això, doncs, entretenir-s'hi, que és el que pretenem fer, és a dir, a vegades nosaltres ens deixem portar de dir, bueno, quan es va produir, nosaltres fins i tot ho hem fet en com hem anomenat el programa, no? La colonització d'Europa. Bueno, la colonització d'Europa en realitat no seria així, és a dir, no és que un grup d'homínids, una tribu, de forma conscient, diuen, va, ara agafarem, ara ens trobem a Kènia i ara irem a colonitzar Europa perquè sembla que allà, doncs, ara explicarem les causes, no? Doncs, si per qüestions tecnològiques o per qüestions ecològiques, és a dir, seguint una ruta d'animals, no? Doncs, ara irem a Europa perquè hi ha més abundància d'animals per caçar i hi ha més recursos. I al cap de doncs, 4 anys es troben a Europa, no?
No, perquè...
No, és impossible.
És impossible, primerament, perquè desconeixien la pròpia existència d'Europa.
Exacte. No, el concepte no...
Vull dir, més enllà del que ells podien abastar a la seva vista, eren territoris, bueno, molt sovint segurament inhòspit. I és això, aquestes migracions com es feien? Doncs seguint les poblacions de la seva cacera, no? De recursos alimentaris, que els hi donaven doncs, els ramats del seu menjar habitual, no?
La supervivència, i també, afegit això que dius, un tema que està molt d'actualitat avui en dia, que és el tema dels canvis climàtics. És a dir, esclar, els humans, hem dit moltes vegades aquí al Pedra, que els humans estem superadaptats a la natura, som matèria, hem sorgit de la Terra, és a dir, no som, o sigui, almenys fins que es demostri el contrari, científicament hem sorgit de la Terra, no hem vingut de cap al planeta raro ni hem estat creats així de forma estranya, no? Som una espècie més dels infinitat d'animals i d'espècies vives dels cinc regnes, eh? Recordeu els cinc regnes que us havíem parlat, els cinc regnes de vida, doncs som una espècie més d'això, no? Doncs, per tant, això, no? El tema aquest de la consciència i de la migració, doncs...
Exacte, i és això, és anar seguint aquests animals, podríem dir que la vida d'una persona possiblement no abarqués el desplaçar-se més de 5 o 10 quilòmetres del punt originari on el va veure néixer.
Exacte, i que llavors ell, potser amb la seva tribu, doncs, es va desplaçar respecte al seu, la tribu anterior, la dels seus avis, doncs, potser 10 quilòmetres al nord, doncs, perquè de les condicions climàtiques, doncs, de més càlida, doncs, la van empènyer, doncs, a pujar una mica al nord, més al nord. Però això de forma totalment inconscient, és a dir, ell simplement el que vol és que sobreviure, adaptar-se, conèixer el seu territori, on hi ha els animals, doncs, va allà, on que és, de fet és de sentit comú, és a dir, on estic millor doncs, per viure, doncs em desplaço, no?
On la família pot desenvolupar-se tota la tribu. I clar, això estem parlant que per fer aquests vastos trajectes, no?, que et separen d'aquesta primitiva Kènia, a simplement arribar al que podríem dir Egipte i travessar
és un
el que seria el Nil, no? Per allà el Mar Roig i tot aquell...
Totes les barreres...
Aquests trobes... 3.000 quilòmetres que poden haver-hi potser de distància o més, potser ho van fer-ho...
Generacions.
Potser estan parlant de 5.000 o 10.000 anys o més. Vull dir que hem de pensar que són migracions lentes, primerament que no són volgudes.
I no són volgudes, això és la clau. És a dir, no és una tribu d'homínids que avui està a Kènia i de cop i volta està a Atapuerca, no? Que és un dels jaciments importants per entendre la colonització d'Europa, no? Això és un tema superinteressant i que volíem puntualitzar-ho, i que ara no tenim les xifres, perquè mira, no les tenim, però ja recordem un llibre d'aquests que és un clàssic, no?, que és extraordinari. Sempre us hem parlat de la saga dels Liki, no?
Que el programa de la setmana passada en vam estar parlant de...
Exacte, doncs el seu fill, en Richard Leakey, ha fet un d'aquests llibres superconeguts i un best-seller, i bueno, que tots... necessàriament l'hem hagut de llegir, doncs en va fer un que el van publicar a l'Editorial Crítica l'any 94, que ho va fer juntament amb en Roger Lewin, no?, que és un d'aquests grans divulgadors científics, no?, això que diguem sempre els americans, aquesta forma que tenen, o els anglesos, i bueno, el món anglosaxó, diguéssim, aquesta forma de divulgar la prehistòria que ens ha arribat i que és apassionant i doncs que fa que nosaltres, imbuïts d'aquesta passió, doncs també intentem pel nostre compte o a la nostra manera també fer, ens fa sortir al camp, no? Doncs de buscar jaciments i aquestes coses, no? Doncs aquest en Richard Leakey ho explicava, això, posava exemples clars, eh? Imaginem-nos doncs que una tribu doncs es desplaça cada generació uns 5-10 quilòmetres cap al nord, doncs no recordo exactament els càlculs, però si era una qüestió de multiplicacions, doncs deia, doncs igual amb 20.000 anys et pots trobar que passes de Kènia a Sibèria. Però clar, són les generacions, no és l'individu, que té aquella consciència doncs, que uita, ahir estava a Kènia i d'aquí 4 dies estic a Sibèria, no? Bueno, les migracions prehistòriques, vull dir, ja poder per tancar aquest capítol, no? Però seria aquest concepte, perquè hem volgut fer aquesta introducció del concepte de migracions prehistòriques, potser un dia, això dona per molt per parlar, el tema de les migracions prehistòriques, poder a la tercera temporada dedicarem un capítol, perquè veuríeu, quedaríeu parats el que dona per parlar, Però ara, en el cas que ens diguéssim que volem parlar avui, que és el tema d'Europa i de l'arribada dels primers humans, no? des de quan hi ha humans a Europa, que és la gran pregunta, no?, que ens plantegem avui, doncs pensem que convenia doncs fer una petita introducció doncs del concepte de migració durant la prehistòria.
Bé, i ara després d'aquesta puntualització introductòria que hem fet, doncs parlem ja pròpiament d'aquestes migracions. Ja un cop parlat de les rutes i això, parlat dels orígens d'aquestes migracions, les rutes d'accés doncs, a aquest nou continent, no? que en aquest cas és Europa.
Exacte, però on van marxar d'Àfrica aquesta gent per arribar fins aquí? Com...
Exacte, aviam, actualment si agaféssim un mapa, més o menys tothom podria mig endivinar les rutes que direm. Vull dir, no és pas allò que...
És una qüestió de lògica,
sí, és de lògica pura i dura.
És perquè hi ha les que hi ha, és a dir, el medi físic ens, ens delimita. És a dir,
exacte,
no...
tenim el mar Mediterrani entremig i simplement hem de veure els punts de connexió d'un continent amb l'altre.
Perquè, que... deixa'm dir una cosa, perquè el tema del mar Mediterrani, com que ara fa poc va sortir aquella notícia de que allò que us en recordeu que es havia emplenat el Mediterrani... que és la crisi del Messinià, que es diu, no? Esclar, això havia passat fa 6 milions d'anys. Esclar, això era molt anterior als fets que estem parlant ara. El que estem parlant ara, és a dir, el Mediterrani estava al mig i, per tant, era una barrera, diguéssim, infranquejable completament. Ho diguem per... A vegades, quan anem amb aquestes cronologies tan àmplies, i com que ara fa poc va sortir aquesta notícia d'això de que el Mediterrani, quan es havia dessecat i quan es havia tornat a reomplir, doncs que algú no pensés, no, home, però no estava el Mediterrani dessecat i...
I per vam tant, aprofitar per...
Per passar, per... no, perquè estem parlant de cronologies diferents. És a dir, com va passar això de la crisi del Messinià, a Àfrica sí, ja hi havia, no ben bé els australopitecos, sinó que hi havia aquells... Bueno, s'havien trobat uns primers hominis de fa 6 milions d'anys, o el xat, etc. Però tot això encara està així. Ja s'està... Són aquelles cronologies tan febles, hi ha poques dades, però és per no barrejar conceptes. Eh? El Mediterrani estava tal qual, per entendre. Quasi, quasi, vaja.
Bé, bàsicament, i anant potser una miqueta, diguem, de més proper, més llunyà, parlaríem de Gibraltar, no? Que és doncs, la punta més propera, no? Que tenim més propera a casa, per així dir-ho. I bé, aquest és una ruta que alguns autors han defensat com a possible i per intentar salvar aquests 7-8 quilòmetres que hi ha de Marroc fins al sud d'Espanya.
Que des...
És, bueno, és una ruta, diguem, podria ser possible, no segurament n'hi ha de més fàcils, no? Perquè, bé, esclar, tot i que sigui aquestes illes tan petits, com ho van passar? Embarcacions no en feien, aquella gent. Ho van fer nedant. Es van tirar així una tribu de 30 persones a l'estil David Meca, ens atreveixem aquí amb les corrents marines fortes que sabem que hi ha allà, i van passar tots amb èxit com per després poder repoblar el continent.
Continuar el tema de la població...
Sí. És una miqueta discutible.
El tema de Gibraltar, precisament, és si ara fóssim capaços en el programa d'avui, això ho diguem pels oients que no estigueu basats en aquests temes, és a dir, sapiguéssiu que si fóssim capaços de resoldre'l avui, bueno, ens pengem, faríem com el màgic Andreu, ens pengem una medalla ara mateix perquè seríem l'hòstia, així de clar. Perdoneu aquesta paraulota, però per què diguem això? És a dir, el tema de l'estret de Gibraltar porta la comunitat científica, aquí a casa nostra, la península ibèrica, s'està debatent, és un tema recurrent i etern. Fa 30 anys que es parla d'això, però aferrissadament, i quan diguem aferrissadament, a vegades, si recordeu aquelles disputes científiques que es diuen aquelles coses, no? Que la gent, diguéssim, de la societat civil en general ens sorprèn, no? Què fan aquests científics que es barallen, però es barallen, eh? O sigui, poca broma. O sigui, aquí han passat cada cosa que bueno, si us documenteu bé, us posareu a vegades els pèls de punta, no? És un tema molt complicat. Hem dit això, diguéssim, per situar una mica l'oient, no? Però això que deies tu, Francesc Xavier, hi ha una cosa molt interessant, és a dir, què passa a l'estat de Gibraltar? Nosaltres ara ho coneixem com és ara, no? Hi ha aquests 14 quilòmetres actuals de... que els separen, no? I en principi, doncs, diries, ostres, 14 quilòmetres tampoc és res. Però, esclar, que hem de tenir en compte? Que és una zona de corrents marítims molt forts, perquè hi ha el contacte de dos grans masses d'aigua, diguéssim, no? Que són el Mediterrani i l'Atlàntic. Això per un costat. Però llavors hi ha el tema clau. És a dir, com era... Esclar, allò que diguem sempre, no? Nosaltres veiem el paisatge com el veiem nosaltres avui en dia, però, esclar, quan anem a estudiar la prehistòria, és allò que us dèiem de la cova, de la cova que estem excavant nosaltres. Nosaltres la veiem així, avui en dia, la cova de la Balma de Noguer. Però com era fa 40.000 anys? Doncs com era l'estret de Gibraltar fa a l'època que hipotèticament doncs, es va produir aquesta colonització? Doncs el nivell del mar estava més baix. I llavors, esclar, sembla ser, això s'ha pogut documentar científicament, doncs que hi ha una mena d'illes petites que estan... una mena de, sí, una mena de masses rocoses, precisament masses rocoses o d'illotes, que esclar, aquí es podria haver dit una mena, diguéssim, entre cometes, de cabotatge, no? És a dir, que en lloc de fer-ho als 7 quilòmetres forts, per les, diguéssim, molt condicionats per les corrents marítimes, en lloc de fer això, doncs, seria com anar fent petites escales, per entendre, no? I llavors potser aquí s'hauria pogut fer la migració, o la migració, o sigui, el canvi de terres, no? En fi, no sé.
Uh-huh.
El cas és que és un tema... com que més endavant ja parlarem més de la península Ibèrica, no? Dels jaciments més d'aquí, ara ho hem introduït. Aquest és, uh-huh, ja hem això necessàriament, parlant de la colonització europea, més endavant en el programa ens sortirà. Ara és el que has dit molt bé, és a dir, rutes d'accés a Europa, possibles rutes d'accés a Europa d'aquests primers homínids, la que hem dit, no? Primera estratègia de voltar.
La segona, que també té més o menys la mateixa dificultat i per molta gent és la més difícil i que costa més de potser de creure, seria la de que separa l'illa de Sicília amb Tunísia, no? Que més o menys estem amb el mateix. Com es va fer aquella gent per travessar aquest tram de,
exacte, i aquesta,
de
més
la mar
a més,
Mediterrània?
Sí, a més a més aquesta, que la dificultat que respecte a l'altra que presenta és que en el cas de la que hem dit primera, de l'estret de Gibraltar, ens trobem que hi ha bons jaciments tant al nord del Marroc, no?, com al sud de la península Ibèrica. No? Per exemple, al nord del Marroc seria el típic jaciment d'Ainané o de Tifegni, bueno, etc. I al sud de la península Ibèrica, aquests sí que ens interessen, són els molt famosos de la depressió de Guadix-Baza, a Granada, que són els, perquè potser algú li sona, són els jaciments d'Orce o de Ventamicena, no?, que es van fer molt famosos, desgraciadament, doncs, pel tema d'aquella resta humana que es va trobar i que se'ls va anomenar del burro d'Orce, bueno, aquestes coses tristes que passen, no?, en aquest món. Pues, en aquí, que dius, de l'estret de Sicília i, diguéssim, i Tunis, no?, de Tunedo, doncs, no hi ha aquests jaciments a una banda i a l'altra.
Que facin preveure, sí, una possible connexió d'accés.
Sí, no, o no hi són, no s'han trobat, o el que sigui, o sembla... En fi, no està, o no està tan ben investigat, o el cas és que no és tan... Uh-huh. Avui en dia no és... És la menys probable de totes.
I la que sí que segurament no hi ha cap dubte i que si mireu el mapa és com... Bueno, apostaria un pèsol, com diu el mestre Puyol, acabant fer-ho per allà, doncs seria, doncs, pel Pròxim Orient, no? Que, o sigui, entrant per lo que seria per Palestina, pujant per Síria i connectant Turquia i entrant, doncs ja per Grècia i els Balcans, que seria segurament la ruta més fàcil perquè no ens trobem gairebé mar pel mig, a la distància de mar que seria l'estret del Bòsfor és escassíssima i segurament en aquella època estava enganxada per terra i a part de que han trobat, doncs, el jaciment de Menici, que és...
Aquí l'avalen dos fets. Això que dius és que és molt probable. Hi ha dos fets que l'avalen. Una, que és el tema de les migracions faunístiques, és a dir, sempre hem de... Després parlarem de les causes de les migracions que han portat els humans a marxar d'Àfrica, no? Però una de molt probable és el tema de això que us dèiem, de seguir la fauna. Doncs els diferents tipus de fauna que caçaven els animals, que caçaven aquests primers primitius homínids, no? Esclar, la fauna on, diguéssim, la ruta, o sigui, els grans herbívors, no?, que és el que més fàcil de caçar pels humans o que més fàcil de caçar. Més que res que hi ha més biomassa, no?, i per tant, a l'hora de fer un tiberi va més, no?, tens més... més contingut, per entendre's, no? Doncs, esclar, aquestes grans onades de fauna, doncs, una ruta, diguéssim, terra ferma, coi. Si mires el mapa, és terra ferma. I l'altra és, hi ha les corrents marines pel mig, és més complicat. Això, per una banda, no? El tema de les grans onades migratòries seguint els animals. I, per tant, seguint terra ferma. I, per l'altra, l'avalen els fets... Els jaciments, és a dir, com que trobem, això que deies, des del Rift Valley, no?, des de Kènia, Tanzània, tots aquests, pujant cap amunt, cap a Palestina, Pròxim Orient, està ple de jaciments, però ple, Israel n'està ple, molts. Doncs, i sobretot, el clau, el jaciment clau, que és extraordinari, que ja en parlem més detalladament, que és el de Manisi, a Geòrgia, que ha estat aquests últims 10 anys jaciment superconegut perquè ha sortit moltes vegades per la tele, per mitjans de comunicació, per les importantíssimes troballes que s'hi han fet de cranis humans de fa 2 milions d'anys. I està, com que està situat just a la cruïlla entre el continent europeu i Àsia i Àfrica, és que està just allà al mig, esclar, aquest és un jaciment que t'explica, ja en parlarem més endavant, és fonamental per entendre doncs, aquesta colonització europea antiga per part dels humans que provenien d'Àfrica.
I bé, exactament, concretament, un cop parlada ja dels possibles motius i d'aquestes rutes d'accés, doncs parlarem una miqueta de quina cronologia, més o menys, tot i que ja hem fet donat alguna pinzellada d'ella, ens movem, no?, més o menys. Com tot, fa sempre un xic difícil, doncs, de precisar el moment de partida. I dels jaciments antics que tenim a Europa i de les seves troballes és quan podem dir, doncs, llavors ja hi eren, o com a mínim fins a aquella època hi eren. Segurament anteriorment i amb el temps, esperem que totes les cronologies sempre tenen tendència a retrocedir, ens podem fer una forquilla d'un milió i mig d'anys més o menys, podríem dir que ja trobem presència humana.
És com les dades, diguéssim, ho avalen. Però esclar, això és lo de sempre. És a dir, només noves dades avalen i avalen, doncs, això, el tema de la cronologia és complicat, no? Però, i més en el cas d'Europa, és a dir, per exemple, fa 20 anys, hi havia molta gent, o investigadors, investigadors doncs, de prestigi, gent, doncs, basant-se en les dades, deien que a Europa era impossible que haguessin arribat els humans abans de 500.000 anys.
Uh-huh.
Per tant, això el que se'n deia és una hipòtesi que hi havia, que se'n deia la hipòtesi de l'Europa jove. És a dir, defensaven doncs, que el poblament a Europa, per part dels humans, era molt jove. Que fa un milió d'anys no hi havia humans a Europa. No, les poques indústries que s'havien trobat, o sigui, les poques eines de pedra tallades que s'havien trobat, doncs eren insuficients com per dir doncs, que a Europa hi havia humans. O que podia haver-hi alguna tribu doncs, aïllada, però molt minoritària, és a dir, que no hi havia una forta població a Europa. No? Però, esclar, el que passa en la investigació, això és el que fa apassionant aquesta temàtica, i per això nosaltres doncs, ens agrada divulgar el poc que sabem, i els oients que ens pugueu escoltar, doncs, transmetre-vos aquestes, això, el coneixement, que no hi ha cap veritat absoluta i que les coses es modifiquen. Si la gent treballa, surt al camp, investiga, doncs poden passar coses i això és el que fa maco el coneixement en general, no? I en el cas de l'evolució humana en particular. Per què diguem això? Doncs perquè fa 20 anys què va passar? És el tema del fenomen d'Atapuerca, que sorgeix en aquest context, no? És a dir, per una sèrie de raons, doncs aquesta gent, aquests investigadors d'allà, d'Atapuerca, consideren que no, que la colonització o l'arribada dels humans a Europa sí que és anterior a 500.000 anys. Però clar, això tu fas una teoria, una hipòtesi, però ho has de comprovar, és a dir, has d'excavar, la necessitat de poder tenir permisos per excavar, etc. I ho has de comprovar. I aquí és quan va passar això d'Atapuerca, el fenomen d'Atapuerca comença per aquí, és a dir, ara s'ha convertit en una cosa molt divulgativa, tot el que es vulgui, però es basa doncs, en un rigorós treball científic i metòdic, etc, i amb dades, que van aparèixer després d'ells treballar molt, 20 anys treballant allà, doncs moltes vegades així,
com es podia,
perquè això va així, és el que diguem sempre, la cultura, la ciència, l'educació a casa nostra és el que hi ha, i per tothom, és a dir, aquí no hi ha secrets, les coses van com van. Però el cas és, el que volem dir és això, és a dir, que en 20 anys la situació ha canviat molt. Hem passat de pensar o de creure majoritàriament que la colonització a Europa doncs, era molt jove, 500.000 anys, a pensar a creure amb dades fermes de que estem parlant d'almenys, com a mínim, fa 1,5 milions d'anys, 1,5, pensem, és poca broma, 1,5 milions d'anys, doncs que hi ha humans a Europa. Però amb fermesa i amb certesa doncs que això és així. Per què? Per les eines de pedra i per les restes humanes. És a dir, hem trobat pròpiament els fòssils humans, és a dir, algunes mandíbules, doncs alguns braços, les dents, s'han trobat diferents parts, no pas tot l'esclat sencer, però diferents parts ben datats cronològicament, amb mètodes, diguéssim, radiomètrics, doncs que ho daten i, per tant, no hi ha dubtes d'això.
Obrim de bat a bat Ràdio 90 perquè entri aire fresc. Noves músiques, nous continguts, nous formats i moltes noves idees. Per estar informat de tot, no oblidis buscar-nos a internet a www.r90.org, un espai en constant creixement on pots escoltar la ràdio en directe, baixar-te qualsevol dels nostres programes i estar al cas del que es cou a la ràdio en moviment. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa.
Bé, posem una altra peça en aquest trencaclosques que us estem donant avui de com vam arribar els humans i vam colonitzar el continent europeu. I la nova peça seria quins humans van produir aquesta, no en diríem gesta, però van fer aquesta migració de tan llarga de l'Àfrica fins a casa nostra. Bé, podríem dir que si parléssim amb algú de Tapuerca dirien que va ser un home antecessor,
que és la nova espècie que ells van trobar, que parlàvem ara abans de la mitja part. Que si seria una, hi ha diferents...
Després tindríem un altre, que seria l'Homo erectus, i el tercer seria doncs aquest jaciment que fa un moment us parlàvem, aquest jaciment clau de Geòrcia, de Minici, que és aquest home que bé, que...
una nova espècie, també, que l'han anomenada l'Homo georgicus. Però, bueno, això és el que diguem dels possibles candidats, no? Tornem a estar a lo de sempre. És difícil, perquè es disposen també de poques restes, no? Bueno, de poques. Hi ha les que hi ha. És a dir, esclar, no s'investiga, doncs, igual arreu dels continents, arreu dels països. Depèn també doncs, una mica de l'atzar, a veure què passa, de què pots investigar, de què pots trobar. Bueno, això són les circumstàncies, no? Però com que ens hem de basar en les dades que tenim, no? Doncs les dades que tenim, què ha passat? Que aquests últims 15 anys hi ha hagut unes novetats que ho han trencat tot. O sigui, fins... Per què diguem això? Perquè fins fa 20, 30, 30 40 anys, bueno, es pensava que l'evolució era lineal, no? Doncs què vol dir que era lineal? Que hi havia hagut a Àfrica una espècie que era l'Homo habilis, doncs, que era l'última que havia estat a Àfrica, que era, ja us en havíem parlat, era d'unes dimensions més aviat reduïdes, a nivell cranial, també de les cames, més aviat diminutes, etc. I l'espècie següent que hi havia hagut després de l'Habilis, que hi era l'Ergaster i l'Erectus, dues espècies, doncs aquestes haurien set les primeres que haurien abandonat el continent africà. Vale? I aquestes, sobretot l'Erectus, més tard doncs, seria la que sempre doncs, s'hauria perllongat en el temps i que doncs, també hauria estat responsable o hauria set de les més antigues, la més antiga d'Europa. Vale. Però què ha passat aquí? Doncs això, una que va sortir aquesta, l'antecessor, aquesta data puerca, doncs que no encaixava una mica en els paràmetres generals que hi havia de que pogués enquadrar com un erectus. I d'aquí va sortir la nova, com a nova espècie, no? Antecessor. Això per una banda. Però llavors, a més, per embolicar la troca, va passar allò de Geòrgia, això que us diguem de Manisi, que l'any 2000 van aparèixer tres cranis, doncs que em sembla que us n'hem parlat alguna vegada també, allò que, ens va sorprendre molt, no? Va sortir una notícia al National Geographic, no? Allà en Geòrgia, un homínido con una cabeza con un cerebro de mosquito, no? Cerebro de mosquito, el tamaño cerebral superpetit. Era una cosa totalment imprevisible, doncs, que un humà o un humini que ja sortís d'Àfrica tingués unes dimensions tan petites, o sigui, unes dimensions tan semblants a les que es trobaven a Àfrica. Semblava que no podia ser, no? Perquè el prejudici era, doncs, que els humans que ja trobaves fora d'Àfrica, doncs, ja eren, no eren els que havien, no era l'habilis, no?, per entendre'ns. I, esclar, això va presentar molts problemes, és a dir, un hàbilis fora d'Àfrica era una cosa que no podia ser. Bueno, i llavors, després de molt investigar, doncs la conclusió és que és una altra espècie, no? Que és la que es gasta, que se'n diuen l'Homo georgicus, que sobretot està avalada, doncs, per aquest prehistoriador francès que us hem parlat moltes vegades, que és l'Henri de Lumley, que és el que es cava aquí a la Cauna de l'Aragó. Doncs, bueno, ell i tota una sèrie d'investigadors de diferents llocs del món, etc., doncs van arribar a la conclusió, doncs, que aquí hi havia una altra espècie, no? Que, bueno, i, o sigui, per complicar encara més la cosa, perquè és clar, l'esquema lineal que teníem tots, allò de l'Homo habilis, l'últim africà, i llavors ja venien els altres, no? Els que tenien les cames més llargues, que per tant si havien de fer desplaçaments més llargs, doncs no tenien cap problema, no? Que serien l'Homo ergaster, l'Homo erectus, etc. Doncs ara resulta que potser no, que potser no van així la cosa. En fi, és...
Això, mica en mica, això és, anirem recomposant tot aquest arbre i cada cop aproximant-se més a la veritat.
Això és, ara em recordo l'altre dia que parlàvem del començament del programa, d'aquesta novetat que hi havia hagut amb la nova espècie aquesta.
Sí, la Denovisians, em sembla.
Això, sí, aquest nom així és a Sibèria, no? Que, esclar, això és una cosa que et deixa, diguéssim, és a dir, tu estàs acostumat, més o menys intentes entendre, doncs, què és això, aquests períodes antics, no? Més o menys tots anem llegint una mica, tens una idea del Neandertal, de l'Homo sapiens, bueno, més o menys ja vas tinguent una idea, no? I llavors, pam, de cop, t'apareix, doncs, a Sibèria, doncs, hòstia, a través de la genètica, doncs, una nova espècie, no? I llavors dius, ostres, però això com un quadrem, perquè no encaixa, és a dir, no encaixa en res en els paràmetres que tenies, no? Doncs una mica per situar l'oient de lo que, la comparació, no? Són cronologies diferents, no? Totalment diferents, perquè això de l'Homo sapiens és de fa 50.000 anys. En canvi, el que estem parlant ara, de l'arribada dels primers europeus, estem parlant de fa un milió d'anys, entre 1,5 milions d'anys i 2 milions d'anys. Però, doncs, aquí també hi havia diferents espècies, és a dir, el tipus de cranis que es troben a Manisi, doncs, amb el que s'ha trobat a Tapuerca, de la cara, diguéssim, de l'antecessor, no?, aquell fragment de la cara, no encaixa, és a dir, són diferents, no?, i llavors, esclar, quina espècie humana és la primera que va venir a Europa? Era una, és que clar, a més també es planteja l'altra opció, és, només va ser una o va ser com Àfrica que durant diferent, o sigui, durant un mateix període de temps a vegades et trobaves que diferents espècies convivien. Clar, és que també planteja aquesta nova possibilitat, no? I tot això lligat amb les possibles rutes d'accés, que potser no només n'hi va haver una de rutes d'accés a Europa, allò que parlàvem abans, aquestes tres rutes, igual van ser totes tres complementàries, també hi ha gent que ho defensa això. No, una no necessàriament no té per què negar l'altra, és a dir, perquè la del Pròxim Orient sigui més evident perquè ja estàs en terra ferma, vale, molt bé, però això no nega que també, diguéssim, per la porta del darrere, entre cometes, també podia anar entrant gent i anar sabarrejant i anar entrant i anar sortint, etc. Entrant i sortint amb els conceptes que us dèiem abans, res de forma mai conscient, diguéssim, ni mai volguda, sinó simplement que et vas instal·lant, generació en regeneració, una tribu, l'altra, no? Podria ser una mica... El tema de l'espècie...
Sí, això és... Bueno, jo crec que fins que no... El secret està enterrat i fins que no arribem a trobar més... Però en aquest moment el tema de la qüestió estaria amb aquest.
Sí, el que passa és clar, és això, que a vegades te surt una, trobes una cosa i bueno, allò típic de la ciència, no? Que descobreixes un enigma... I aquell enigma, doncs, de retruc te n'obres quatre més, no? I llavors, a vegades és una mica desesperant, però, és una mica desesperant, però deixant davant d'això, és extraordinari el que ha passat aquests últims 20-30 anys. És a dir, en aquest sentit, s'ha avançat molt, molt per saber qui són els primers europeus i a la península Ibèrica, o sigui, aquí, que és casa nostra, ja ha tingut un paper, diguéssim, important, és a dir, a vegades... perquè, esclar, això és un tema d'abast internacional, és a dir, saber la colonització europea com... Doncs, per tant, ara que en parlarem més endavant d'aquests jaciments d'aquí a casa nostra, la península Ibèrica, però doncs, que també doncs, hi ha contribuït no, de forma, diguéssim, amb pèls i senyals, no?
I bé, ara ja, com ens avançava fa breus moments l'Albert, doncs parlarem dels jaciments ja més propers a casa nostra, ja que, concretament a Catalunya no tenim, o no han tingut la sort de moment, de trobar cap jaciment tan proper, doncs parlarem de...
Amb restes humanes.
Amb restes humanes, amb restes humanes i d'aquestes cronologies tan antigues. Doncs, parlarem del... Començarem a parlar del que probablement és actualment el jaciment més mediàtic d'aquí a casa nostra i de bona part del món, com seria el d'Atapuerca.
Exacte, sí, que és aquesta serra doncs, que està que és àmpliament coneguda, perquè si una cosa han fet molt bé tot aquest equip d'investigadors doncs és el tema de la divulgació científica. No? En aquest sentit han posat la ciència del nostre país doncs, a un nivell això internacional, per un costat, pot haver l'altre, que és molt important, doncs, a nivell local, no? Perquè a nivell local vol dir això, a nivell de les persones de tu a tu, perquè això és molt important fer això en quin sentit? Doncs que mai s'entendria, la prehistòria universal no s'entén sense la prehistòria local. És a dir, tots els jaciments, primer de tot, són locals. És un municipi petit, pel que sigui. La història comença allà i llavors, si les restes acompanyen i tota la cosa creix, doncs el jaciment es pot acabar convertint doncs, en un jaciment internacional. No? Doncs bé, bàsicament, d'Atapuerca... Podríem
parlar de la cima de l'Elefante, no? Que en
com
aquest
jaciments
que,
antics,
com a jaciment antic, no? Que en aquesta serra d'aquí de Atapuerca, aquí a la província de Burgos, doncs trobem això, no? Que gràcies a una rasa que va fer el ferrocarril i que es va abandonar aquestes rases, doncs, han pogut descobrir i han tingut una cata natural, no? Inconscient, que ens ha permès doncs,
veure tot el tall estratigràfic i tot el que amagava allà.
Que aquesta ha estat una de les grans avantatges d'aquest jaciment, que per arribar als nivells que ja t'oferia la rasa on te passava el tren, doncs potser s'haguessin tardat anys, no? En saber quina era la profunditat exacta que s'havia d'anar a excavar.
Exacte. O potser, no, ja...
o potser ni s'hagués començat.
No, perquè ja no tenies cap pista, no? Això no treu doncs, la feinada que s'ha hagut de fer, allà, perquè precisament aquesta que dius de la cima de l'Elefante és de molta actualitat perquè és l'última, diguéssim, o de les coves que més s'està... o dels avencs, no? Perquè cima és avenc, no? Que s'està excavant darrerament, més intensament, i la que està proporcionant doncs, restes més antigues, sobretot d'indústria, o sigui, d'eines de pedra. No pas de restes humanes, però sí d'eines de pedra, i hi ha l'esperança doncs, que pugui aparèixer algú associat a aquestes eines de pedra molt antic. No? Doncs, esclar, és que Atapuerca és al·lucinant per una cosa, és a dir, esclar, a vegades la gent sent Atapuerca, no? Com si fos només un sol jaciment. És que Atapuerca, l'avantatge que té respecte d'altres jaciments és que reuneix una gran varietat de jaciments de diferents cronologies en una mateixa serra. És una concentració de jaciments de tanta varietat en un mateix lloc, és que és una cosa excepcional. No? I llavors, a més, que cada un dels jaciments per ell mateix, cada un dels jaciments que es troben allà per ell mateix, en un lloc X, diguéssim, del planeta, per si sol ja seria extraordinari només per aquell període cronològic, que això és el que sol passar doncs, amb els altres jaciments, no? Doncs aquí no, a més, aquí el que passa és que estan concentrats, sembla com fet, mira, la cosa ha anat així, no? I, a més, i allà, com que s'explota molt bé, s'investiga bé i es divulga, doncs, i la resta ja han acompanyat, perquè aquí, en última instància, malgrat tot, que tu treballis molt i bla, bueno, i vagis treballant, han d'aparèixer les restes. I una d'aquestes, avui que parlem dels humans, quan els humans arriben a Europa, és la d'aquesta, la cima de l'Elefantes i la Gran Dolina, no? Això és, i llavors, a vegades que heu sentit a vegades a parlar de la cima de los huesos, aquesta és una altra història, és a dir, perquè és una història molt més moderna, d'uns 200-300 mil anys més moderna. Més moderna que... malgrat tot és antiga perquè és de mig milió d'anys, no? Però sí, sí. Bueno, aquesta també, mira, això pot ser un altre programa del PDP de la tercera temporada. Exacte. Perquè aquest és el període de l'època del Heidelbergensis, que és just l'enllaç entre l'antecessor i llavors els primers neandertals, que aquí hi ha un buit cronològic també, un altre, és que a vegades és desesperant.
Sí, són tots... grans llacunes que bueno,
és que no acabes de veure mai. Ja van lligant les dades, no? Però és que jo encara estic una mica, diguéssim així, xocat pel tema aquest que ha passat amb això d'aquesta nova espècie que ha aparegut ara, no? De Sibèria Oriental, perquè són aquelles coses que et deixen, en fi, perquè passen, passen, i llavors quedes una mica... Tu tens uns esquemes que més o menys acabes d'entens, no? Dius, ara, mira, ara més o menys tot lliga, no? L'antecessor, que estaria aquí al mig, que seria el de transició entre els que venen d'Àfrica i una cosa i l'altra, no, per això es diu antecessor, no? El nom ja per això li van posar, eh? I, bueno, trencava una mica l'esquema lineal amb els Homo erectus, però ara resulta que no, bueno. Doncs això seria una cosa tapuerca, no?
Sí, sí.
Parlar d'una mica així per sobre.
Sí, perquè és que gairebé es mereixeria
no un programa sencer,
gairebé una temporada i... Faríem 13 programes parlant pròpiament
de
tot el que hem trobat.
Ja, diu, com que nosaltres el que volem fer és parlar una mica, o sigui, entrar en detall de tot, és impossible, però entendre una mica això que us dèiem al principi, el concepte d'Europa, Europa buida, d'humans. Uh-huh. Llavors, en un moment determinat, més o menys a l'entorn d'un milió i mig, dos milions d'anys, comencen a haver-hi evidències d'humans a Europa. A través de què? A través d'eines de pedra o pròpiament dels fòssils, o de les restes que han deixat. Llavors, hem parlat d'on podrien haver entrat, per on podien haver entrat aquests humans, no? Perquè ja que venen d'un altre lloc, que és Àfrica. I llavors, bé, tot això, és dir, a quins llocs d'Europa, no? Per exemple, un lloc és molt interessant, que no us ho diguem avui, no us en parlem, perquè li dedicarem un capítol a part, perquè nosaltres pensem com mereix, que és la cova de la Cauna de l'Aragó, aquesta que està aquí a Perpinyà, que bueno... Li dedicarem un capítol a part, que és el número 4, perquè per molts motius, no? Perquè durant anys va ser el jaciment més antic, que es va considerar el jaciment més antic d'Europa, per la, diguéssim, la importància que ha tingut per la tradició d'investigadors aquí a comarques de Girona, per molts motius, no? Avui no en parlem, però també forma part doncs, d'aquest context d'entendre doncs, la primera colonització a Europa, no?
Uh-huh. I, bueno, i ara... Després de parlar-vos d'aquest gran jaciment de Tapuerca, podríem parlar una miqueta del que podria ser el sálvame de l'època, que podria ser el jaciment de Ventamicena amb la troballa de l'home d'Orce, no? Aquesta gran polèmica que encara avui arrosseguem d'aquesta troballa que es va trobar a la zona de Guadix-Baza, que si mai heu anat amb carretera fins a per allà Andalusia, doncs haureu vist aquesta alçada, no? Que hi ha una gran depressió, vull dir, és extensíssima, que gairebé, no sé si t'hi perd la vista, però gairebé, vull dir, és que talla en sec, tu vas per l'alçat de...
Sí, aquest...
Potser vas 300 o 400 metres en l'aire per l'autopista i, bueno, hi veus a baix una esplanada impressionant.
Recordo una mica estar a Àfrica o no, aquesta imatge que tenim de la tele d'aquests jaciments així, bueno, d'aquestes... aquest paisatge així africà, no? És una mica passatge diferent del que tenim acostumats aquí a casa nostra, no? És...
Hi ha inclús els sediments que
arenosos
que hi trobem i... ja són així típics de continent africà. I bé, i per què diguem que hi ha hagut aquest debat de l'home d'Orce?
No, exacte, és que això de la conca Guadix-Baza, que en aquest lloc, bueno, tu perquè sí que ja has passat, no? Però jo no he estat mai aquí, però la conca Guadix-Baza és molt interessant, tot el que és, o sigui, és una gran depressió, no? I és superinteressant perquè s'hi conserva una estratigrafia molt i molt àmplia de diferents períodes geològics. Un que seria l'anterior a l'arribada dels humans a Europa, que és un període que es coneix com a Pliocè, que és abans de 1,8 milions d'anys, i aquí doncs, hi ha diferents restes d'animals, etc. Però llavors, el període geològic següent, que és l'actual, no? el Plistocè, bueno, no seria ben bé l'actual, vull dir, és el de quan ja comencen a arribar humans a Europa, que és el Plistocè, no? 1,8 milions d'anys. Doncs aquí trobes enregistrades doncs, també la presència d'aquests humans que possiblement podrien haver entrat doncs, pel sud de la península Ibèrica, i per tant voldria dir a l'estret de Gibraltar. Bueno, doncs, què ha passat aquí, aquesta conca de Guadix-Baza? Aquí hi ha diferents jaciments amb presència humana molt antiga, no? Va ser el primer lloc, o un dels llocs més... que més aviat, als anys 80, doncs es va trobar doncs, això que dius, el burro d'Orce, no? Tristament conegut així, que és una autèntica llàstima, però bueno, són aquelles coses de la ciència que us hem parlat al principi, bueno, és una autèntica llàstima. No? Què va passar aquí? Doncs que es van trobar, mentre excavaven, doncs, en uns sediments doncs, d'aquestes cronologies antigues, una part del crani, la calota, i doncs que, bueno, en principi semblava que era humana, i per tant si era humana era antiga, era un homo erectus, poca broma, eh? I va tenir l'assessorament científic doncs, de Lumley, de l'Enri de Lumley, de la Cauna de l'Aragó, i per tant doncs, se'l va considerar l'humà més antic d'Europa, i així era, doncs, va anar en congressos internacionals i tothom ho creia. Bueno, llavors, nosaltres això no sabem ben bé per quines causes, o per si científiques o pel que sigui, doncs al cap d'un parell d'anys es va considerar que no, que allò en realitat era dubtós, que es va tornar a analitzar aquella resta i doncs també els Lumley van considerar que no, que aquella resta en lloc de ser un os, d'humà, era d'un burro. O sigui, que tant podia ser humà com d'un cavall, d'un ecus, bueno, d'un burro, no? I llavors aquí és on es van barrejar totes aquestes històries científiques, socials, polítiques, humorístiques, tragicòmiques, i en fi, què ha passat? O què va passar? Que aquest jaciment, aquesta conca de Guadix-Baza, que és extraordinària a nivell de sediments paleontològics i arqueològics, doncs va passar, no direm ben bé com el del frau de Piltdown, però, perquè no ho és un frau, és a dir, això són, estem, o sigui, per favor, vull dir, són restes que es van excavar i la gent que ho va fer, bueno, perfecte, no? Però us recordeu allò que us vam explicar del frau de Piltdown, que, és a dir, una mala imatge d'una cosa fa que després la gent diu, doncs tot això sempre és mentida, aquests s'ho inventen tot, i llavors, bueno, creen una mena de desprestigi on segurament no hi és, bueno, on no hi és, vaja, no, segurament, on no hi és, però llavors què fa? Doncs que, o sigui, això perd actualitat, no? I és el que li ha passat a aquesta conca de Guadix-Baza, que ara ha estat, ja han estat la gent treballant anys i anys i trobant coses, precisament ara sí que s'han trobat eines de pedra antigues a uns jaciments que es diuen Barranco León i Fontanova 3, però com que té l'estigma, potser la paraula exacta que buscàvem era estigma, no? va quedar estigmatitzada tant per aquesta cosa que va passar, doncs que, siguent una conca extraordinària, doncs és com si va perdre una mica de força, no? Quan en realitat, i ara en realitat la torna a estar recuperant perquè s'hi torna a estar excavant, i bueno, etcètera.
Gràcies a això, gràcies des de l'octubre del 2004, doncs que ha tornat això a pujar la seva credibilitat amb aquestes troballes, i on ja no es dubta de la seva presència humana de fa 1,3 milions d'anys.
Com a mínim. I segurament més antiga, i hi ha qui pensa que es podria aproximar doncs, a les edats cronològiques de Manici. Que llavors, si passés això, sí que la tindríem, bueno, tindríem un altre problema.
No, sí, clar. A punta i punta d'Europa ens trobem l'europeu més antic.
Això és el maco de la cosa, que tot està obert. I el trist de la història és quan es parla d'això, del burro d'Orce, no? Perquè clar, és trist. Nosaltres ho hem explicat doncs, perquè bueno, a vegades és una llàstima que en ciència passin aquestes coses, perquè aquestes coses, aquests comentaris grollers, què fa? Doncs que estigmatitzen o embruteixen o paralitzen uns anys les excavacions en algun lloc, no? En aquest cas a Guadix-Baza, vull dir, en aquest sentit, què us direm? Doncs que el principal protagonista de tot això és un investigador català, precisament, nascut a Valls, que va estar molts anys treballant a l'Institut Paleontològic de Sabadell, un institut que potser, això també mereixeria un programa especial, perquè l'Institut aquest Paleontològic de Sabadell és...
M'avui aportem tres programes especials.
Sí, no, el Museu Crusafont no, perquè és una cosa extraordinària, no? Bueno, doncs aquest en Josep Gibert, que és el principal protagonista, doncs això, ara fa poc que es va morir, malauradament, nosaltres no l'hem conegut mai, però bueno, n'hem sentit, evidentment... moltes referències, perquè a través doncs, de l'equip de Tarragona, etc., doncs, tothom ho coneixia en aquest món, clar, és un home, era gran, cap als 70 anys o així. Bueno, en tot cas, poc abans de morir, ja l'any 2004 o així, bueno, si em sembla que és el 2004, va publicar un llibre que es diu El hombre de Orce, los homines que llegaron del sud. És clar, aquest llibre és extraordinari, perquè ell barreja la seva vivència personal d'aquesta seva aventura que ha passat allà a Ventamicena i tota la conca de Guadix-Baza. La personal, la científica, és a dir, les publicacions, les troballes, les discussions en el seu equip a veure si això serà allò o allò altre, els estudis detallats de pòlens, de microorganismes, de microfauna, de rosegadors, de tot. Però llavors també les controvèrsies socials, és a dir, les seves enemistats, els problemes, la falta de pressupost, en fi... És una, està molt bé en aquest sentit perquè veus doncs, que sembla mentida, no? Que un coïdós, ara ja això ho diguem nosaltres així una mica per treure-li ferro, o una trista eina de pedra, doncs els maldecaps que pugui arribar a portar, no? Però bueno, en aquest sentit, desgraciadament, ara Orce ha tingut aquest estigma durant molts anys i ara ja, si per sort es pot començar a treure tot aquest, diguéssim, aquest llast
que porta...
I es vagi a el que s'ha d'anar, que és investigar i divulgar. Uh-huh. Investigar i divulgar, és a dir, la normalitat científica, cultural i educativa d'un país com el nostre hauria de ser aquesta, és a dir, la gent estudia, té uns coneixements i els vol aplicar. I la normalitat seria, doncs, escolta, hi ha molt de coses per investigar, molta gent que té preparada, vull dir, ens surten, ara que ens surten amb la generació Nini, que com si la gent no tingués, escolta, la gent sí que vol treballar i estudiar i vol fer coses, però se l'ha de deixar fer. Hi ha llocs per fer-ho, no? I si està preparada, doncs se'ls ha de deixar treballar, i ja està. I punt. Però clar, bueno, això és una cosa teòrica i a la pràctica ja sabem que els humans tots plegats són molt complicats. I bueno, el llibre aquest us el recomanem, que és un galimaties total.
Doncs bé, com sempre ja arribem al final del nostre programa. Un cop més esperem que us hagi set d'actualitat com ens ha set a nosaltres, ha estat un plaer fer-ho. I bé, ja deixar-vos que acabeu d'entrar a l'any, acabeu-vos desitjar que els 365 dies que queden de l'any vagin molt bé. I bé, recomanar-vos, com sempre, que si ens voleu escoltar ho podeu fer en directe a la ràdio o recuperant els programes pel podcast a www.r90.org.
Que aquí hi ha tots els de la segona temporada, com a més també podreu veure tots els tots detallats, els capítols.
Exacte, i recuperar tots els antics i bé.
Amb la data de que el farem en directe i tot això, bueno...
Doncs bé, doncs fins aquí, i ara us deixem amb els companys de Cosmos, després vindran a Àngel Serrat i en Xavi Barris a fer un directe de Metallica, que bueno, que ens han dit que està molt bé.
Que peti,
exacte, per començar l'any en potència. Doncs bé, fins aquí per no estar res més i que us vagi molt bé. Vinga, molt bé. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.